tarda. Ara són les 2 del migdia. Cap a les 12 del migdia, els bombers han pogut accedir per fi a l'interior de l'edifici incendiat ahir a València. El foc va començar, ho recordem, a cremar ahir a la tarda i fins a primera hora d'aquest divendres no s'ha pogut extingir. Els bombers han hagut d'esperar que baixés la temperatura del bloc per poder entrar i intentar localitzar la 14a de persones que continuen desaparegudes i que, se sospita, podrien haver quedat atrapades per les flames. De moment s'ha confirmat ja la mort de 4 persones, que encara, per cert, no han pogut ser identificades, i també de 15 persones més ferides. Júlia, Júlia, bona tarda.
Bona tarda.
Abans de poder entrar, els bombers, com dèiem, han estat refredant l'estructura des de primera hora del matí i fent una inspecció ocular des de l'exterior, després d'haver treballat tota la nit i matinada en l'extinció d'aquest foc.
L'incendi va començar ahir a mitja tarda i ha arrasat per complet un bloc de 14 pisos del barri del Campanar de València. La virulència de les flames i el vent que bufava ha fet que el foc s'hagi propagat cap a l'edifici del costat de 10 plantes. En total, a tots dos edificis hi vivien unes 500 persones i la majoria s'han pogut evacuar. La Comunitat de València ha decretat 3 dies de dol oficial i s'han suspès alguns actes previs a les falles, la festa popular més celebrada a València que havia de començar aquest cap de setmana.
Les imatges de l'incendi són esgarrifoses i s'han estat estenent per les xarxes socials al llarg del dia d'avui. És que la propagació del foc ha sigut molt ràpida. En només 40 minuts ja cremava tot el bloc, a conseqüència, se sospita, dels materials utilitzats en la construcció d'aquest bloc, que eren molt sensibles al foc.
Materials combustibles, la normativa ho preveu. El reglament els preveu i, per tant, són legals, compleixen la normativa. Però cal tenir, ja cal que hi hagin dissenyades unes mesures que evitin justament aquest desastre.
Declaracions en aquesta emissora de Jordi Marrot, cap de l'àrea tècnica del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona.
L'edifici calcinat es va construir fa menys de 20 anys, es va acabar l'any 2008 i, segons els constructors, es va fer servir per recobrir la façana d'alumini que tenia, també poliuretà, un material altament inflamable.
Davant d'això, el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ja ha traslladat el condol als familiars de les víctimes, ha posat també les administracions catalanes a disposició del govern valencià. També ho ha fet el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que s'ha desplaçat avui fins a València.
Trasladar nuestra solidaridad, nuestro cariño y nuestra empatía a los familiares de las víctimas ya conocidas por este terrible incendio.
A hores d'ara, per tant, la prioritat és buscar, com dèiem, les 14 persones desaparegudes i després determinar les causes i l'origen del foc, el focus mediàtic del dia que mira, sens dubte, avui cap a València, però a Catalunya, concretament a Olot, nou cas de violència masclista. Una dona ha estat assassinada per la seva parella, un home que es va intentar suïcidar i que ha acabat morint a l'hospital hores després.
Els Mossos van rebre l'avís ahir a la tarda a través del fill de la víctima. Quan van arribar al domicili es van trobar la dona morta i l'home ferit de gravetat. L'Ajuntament d'Olot ha decretat 3 dies de dol oficial i avui a les 6 de la tarda es farà una concentració de rebuig on també hi assistirà la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge. Amb aquest nou cas ja són 5 les víctimes per violència masclista en el que portem d'any a Catalunya.
Un cas de violència de gènere que coincideix també amb l'assassinat d'una altra dona a mans de la seva parella a Ciutat Real, just el dia també en què s'han reunit la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, i la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge.
Que les violències masclistes són la principal vulneració de drets humans de les dones i són el principal problema de seguretat pública del país.
Reforzar los pactos y el diálogo para que toda la ciudadanía sea consciente de que esta lacra es una cuestión que compete a todos y a todas.
Els esports avui també marcats per aquest incendi d'aquest bloc de pisos a València. La Lliga confirma l'aplaçament dels partits del València i del Llevant.
Hoy es un día que el fútbol pasa a un segundo plano. Hay cosas en la vida que tienen mucho más valor.
Un aplaçament a petició dels clubs valencians, als quals tothom li dona suport. Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Tant Granada com Andorra, els dos equips rivals, així com la Lliga, secunden la proposta en solidaritat amb les víctimes. El futbol i el futbol sala de tota la comunitat valenciana s'aturen aquest cap de setmana en senyal de dol.
Mentrestant, Xavi, encara el partit de demà i tots els que venen com una final.
Juga el Barça a Montjuïc a 4:45 de la tarda contra el Getafe. L'entrenador blaugrana diu que d'ara en endavant tots són finals si es vol optar a la Lliga i a la Champions. Creu que ara és l'hora de parlar al camp i no a la sala de premsa.
I avui acabarem escoltant el nou avançament que publiquen avui els Amics de les Arts. La cançó es diu Sort que sou aquí, és l'últim avançament que publiquen abans de que surti a la llum el seu proper disc, que es publicarà el dia 5 de març. La cançó ja es pot escoltar des d'avui a totes les plataformes digitals. D'aquí uns minuts us ho ampliem tot plegat abans. Actualitzem aquest canvi de temps que ens arriba a les portes d'un nou cap de setmana. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Aquest matí hem tingut ja un descens de les temperatures. Les temperatures s'han normalitzat, les normals per l'època de l'any, màximes avui que se situen entre els 10 i els 15 graus, aproximadament. Aquesta tarda encara amb ruixats a les comarques de Barcelona, comarques de Girona, nord de Barcelona sobretot, comarques de Girona, i neu al Pirineu només per damunt dels 1.000 metres, aproximadament. També temperatures, com deien, que baixen, però són temperatures ben normals per l'època de l'any. I a les comarques del sud, a diferència de les del nord, l'ambient serà assolellat a causa del vent de mestral que hi bufarà. De cara ja a demà dissabte, tindrem ruixats a les comarques del Pirineu, comarques del nord de Barcelona i comarques de Girona, cota de neu al voltant dels 1.000 metres, mentre que a la costa central lluirà el sol amb alguns núvols i, en canvi, a Ponent i al sud lluirà el sol perquè bufarà vent de mestral. Tot i això, demà a la tarda tindrem més núvols a les comarques de Lleida i de Tarragona, on no descartem algun ruixat de caràcter dispers, així com a les comarques del nord de Barcelona i de l'interior de Girona, temperatures màximes demà com les d'avui. I diumenge, ruixats, sobretot a les comarques de Ponent, dispersos, alguna nevada feble cap al Pirineu, a cota de neu 1.200 metres, però aquesta cota de neu diumenge a la tarda pujaria fins als 1.600 perquè pujaran les temperatures. Diumenge, un dia amb nuvolositat variable arreu de Catalunya, amb clarianes, però encara amb aquestes febles nevades a les comarques pirinenques. Les temperatures diumenge pujant, per tant, un ambient força més suau al centre del dia, però compte que el matí serà fred.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:06. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz de la producció. Comencem.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Pocs minuts abans de les 12 del migdia, els bombers han pogut entrar a l'edifici incendiat a València, al barri del Campanar. Un foc ha calcinat completament el bloc de pisos, on hi viuen unes 500 persones. La majoria n'han sortit il·leses, o no eren a casa seva en el moment del foc, que va començar ja a la tarda. Però a hores d'ara, encara hi ha 14 persones desaparegudes. Només s'ha confirmat, de moment, 4 víctimes mortals i 15 ferits.
El foc va començar ahir a la tarda, però les tasques d'extinció s'han anat allargant pel fort vent que bufava la zona. Al llarg del matí, els bombers han estat remullant l'estructura de l'edifici per baixar-ne la temperatura i poder entrar dins del bloc on se sospita que hi puguin haver més víctimes. De fet, la magnitud de les flames i la impossibilitat dels bombers per entrar en el recinte d'apartaments ha provocat un ball de xifres que continua a hores d'ara. Fins ara, la Policia Nacional té confirmada la desaparició de 14 persones de qui es coneix noms i cognoms i a les quals els seus familiars no han pogut localitzar. Entre els desapareguts hi ha uns pares i els seus dos fills, un recent nascut i un nen de 2 anys.
Manuel Algora és un dels testimonis que ha viscut directament aquest succés. Té un laboratori a només 50 metres de l'edifici calcinat i en declaracions a Ràdio Estel aquest matí deia això.
Bueno, es un esqueleto. Era un edificio emblemático en el barrio Nou Campanar. Es un barrio anexo a un pueblecito que ha quedado absorbido por la ciudad de Valencia. Pero la zona nueva pues se hicieron en el 2000, del 2003 al 2008 muchas edificaciones parecen ser bien construidas, pero que luego se ha demostrado que no. Tenía dos alturas, dos bloques, se ha visto en la televisión, es el mismo conjunto.
Per ara, com dèiem, es desconeixen les causes de l'incendi, però els experts apunten que el material amb el que es va construir la façana, que contenia poliuretà, hauria propagat ràpidament les flames. Són uns materials que en el seu dia es van vendre com a segurs i innovadors. Parin atenció a l'anunci que la promotora d'aquesta edificació va publicar per vendre els pisos.
FedEx le presenta su nueva promoción en Valencia, compuesta por dos edificios vanguardistas y singulares unidos por un espectacular ascensor panorámico, con fachadas revestidas con un innovador material de aluminio tipo Alucobond. FedEx le ofrece la máxima calidad en materiales de construcción, con unas modernas instalaciones, acabados y equipamientos.
La construcció va començar a promocionar-se l'any 2006 i es va acabar el pis a l'any 2008, en ple boom immobiliari a Espanya.
L'edifici tenia 138 habitatges privilegiats, d'una, dues i tres habitacions, amb un ascensor també panoràmic a la façana. El bloc es va construir amb un revestiment d'un material d'alumini que és molt inflamable. Era habitual a l'època i, de fet, la mateixa constructora va aixecar un altre edifici a tot just 2 quilòmetres i que es coneix com a Torre Navis, de 20 plantes i 162 habitatges, però ja el terme municipal de Mislata. Aquest, igual que el foc, que el devorat ahir pel foc, es va revestir amb aquest material que inclou elements sintètics molt sensibles al foc. Ho explica el cap de l'àrea tècnica del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, Jordi Marrot, en declaracions a Ràdio Estel.
Doncs aquesta façana, pel que s'està descrit, està construïda d'aquesta forma i hauria de tenir alguns tallafocs que evitessin el que és la propagació del foc, que en aquest cas no ha passat. Aleshores, la gravetat del problema és que hi ha ha hagut un incendi i que s'ha propagat ràpidament amb un material que és combustible. Materials combustibles la normativa ho preveu. El reglament els preveu i, per tant, són legals, compleixen la normativa. Però cal tenir ja que hi hagin dissenyades unes mesures que evitin justament aquest desastre.
Davant d'aquesta tragèdia, un dels incendis en habitatges més greus dels últims anys a Espanya, l'Ajuntament de València ha decretat 3 dies de dol a la ciutat, de manera que queden suspesos tots els actes previs a les falles que havien de començar aquest cap de setmana.
I això inclou la tradicional crida amb la qual es dona el tret de sortir de les falles des de les Torres de Serran. Segons ha comunicat aquest matí la Junta Central Fallera, les autoritats busquen ara noves dates per poder reubicar les diferents activitats que han quedat anul·lades. Recordem que les falles són una de les festivitats més celebrades arreu de la comunitat valenciana. I d'altra banda, el govern aprovarà dilluns un decret en coordinació amb l'Ajuntament de València que inclourà un paquet de mesures econòmiques, fiscals i també socials per a la restitució de la vida de les persones afectades per aquest foc.
I des de l'Arquebisbat de València també s'han mostrat commocionats per aquest tràgic succés i s'han posat a disposició dels afectats.
La Iglesia de València des del primer moment ofreció tots sus medios, sus instalaciones, sobretot les de les parròquies vecines, para que pudieran ayudar a todas las personas necesitadas. Pero sobre todo nos sentimos más cerca de los que han perdido a un ser querido, de sus familias y de todas las familias que han perdido sus viviendas y que están viviendo en estos momentos en una situación difícil.
Des de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona, ha publicat un missatge a les xarxes socials on es mostra consternat també i expressa el condol de les famílies units en la pregària, ha escrit el cardenal Omella. Però és que fins als llocs dels fets també n'hi ha anat, com dèiem, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
Sí, ha anat per traslladar la solidaritat del govern espanyol i de tota la societat valenciana amb l'incendi. Ha assegurat que la prioritat ara ha de ser buscar les víctimes i determinar les causes i també l'origen del foc.
La prioridad ahora, como se ha trasladado por parte del resto de autoridades, es la búsqueda de víctimas y, sin duda alguna, tratar de salvaguardar con ello la seguridad de los servidores públicos.
I també ha assegurat que el govern espanyol col·laborarà amb el govern de la Comunitat Valenciana i amb l'Ajuntament de la ciutat per ajudar les víctimes.
Per últim, des de Catalunya, el president Pere Aragonès també ha traslladat el seu condol.
Desitjar als ferits una ràpida recuperació i, com he tingut ocasió de fer-ho directament, la Generalitat de Catalunya es posa a disposició de la Generalitat Valenciana, de l'Ajuntament de València i de la resta d'institucions d'aquestes terres germanes per ajudar-los en els que calgui davant d'aquest tràgic incendi.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
L'incendi, doncs, a València, que a aquesta hora continuen els bombers a dins de l'edifici. Evidentment, qualsevol novetat que ens arribi mentre duri l'edició d'aquest informatiu, us l'avançarem en directe. D'altra banda, tornant a Catalunya, nou cas de violència masclista, en aquest cas ara a Olot. Una dona ha estat assassinada a mans de la seva parella, que després s'ha intentat suïcidar i ha acabat morint a l'hospital. L'Ajuntament de la capital de la Garrotxa ha decretat 3 dies de dol.
L'assassinat ha tingut lloc en un habitatge de l'avinguda de Santa Coloma i l'avís a la policia l'hauria donat un fill de la víctima. Els agents van trobar el cos de la dona, que presentava signes de violència. Després de matar-la, l'home es va intentar suïcidar, però va acabar morint hores més tard a l'hospital. Avui, a les 6 de la tarda, hi ha prevista una concentració davant de l'Ajuntament per condemnar el feminicidi. A través d'una piulada, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Estània Verge, ha condemnat aquest assassinat i ha dit que cal que la societat es planti cara al patriarcat. Amb aquest nou cas, ja són 5 les víctimes per violència masclista en el que portem d'any a Catalunya.
Recordem que qualsevol dona que cregui que pot patir violència masclista pot trucar al telèfon 900 900 120. És un telèfon gratuït i confidencial que funciona a les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. Aquest cas d'Olot coincideix també en un nou crim masclista, en aquest cas a Ciutat Real, on un home ha matat també la seva parella aquest matí. El presumpte assassí ja ha estat detingut. A tot això avui també s'han reunit la consellera d'Igualtat, com dèiem, Tania Verge, i la ministra Ana Redondo. Totes dues també han condemnat el feminicidi d'Olot.
Estamos entristecidas por el caso de violencia de género que se está investigando en este momento aquí en Cataluña. Nos hace ser todavía más proactivas en nuestras reivindicaciones contra la violencia de género y reforzar los pactos y el diálogo para que toda la ciudadanía sea consciente de que esta lacra es una cuestión que compete a todos y a todas.
132 al llarg de l'última dècada, aquest recompte no es posa mai a zero perquè les violències masclistes són en la principal vulneració de drets humans de les dones. Com deia la ministra també, aquesta crida col·lectiva, la responsabilitat de tombar el patriarcat és compartida.
Durant aquesta trobada, Redondo i Verge han posat en comú les polítiques feministes que tots dos departaments estan aplicant, així com els principals reptes. Algunes de les temàtiques que han abordat són precisament l'erradicació de les violències masclistes o el nou servei d'intervenció en crisi que ha posat en marxa el govern català.
Canviem de qüestió, obrim informació política. El Partit Popular es personarà la causa judicial del cas Koldo. És el cas que investiga Koldo García, l'assessor de l'exministre José Luis Ábalos, que per presumptament haver cobrat comissions irregulars durant la pandèmia a través d'una empresa pantalla. Judit Casellas, bona tarda.
Hola, bona tarda. El PP està estudiant les accions que emprèn en una reunió de coordinació i seguiment del cas a la seu nacional del partit, just l'endemà que Koldo García es negués a declarar i se li retirés el passaport perquè no pogués marxar d'Espanya. Sobre aquest cas, el president de la Junta de Galícia, Alfonso Rueda, demana al PSOE que doni explicacions. Són declaracions a Televisió Espanyola.
Parece un caso grave. Y lo que creo que tiene que haber por las repercusiones y ramificaciones políticas que está viendo son explicaciones. Yo veo a altos representantes del Partido Socialista, incluido el presidente del gobierno, intentar desviar la atención, intentar embarrarlo todo y no referirse en ningún caso a estos temas concretos que estamos viendo todos, creo que es una buena estrategia. Supongo que durante estos días habrá que dar muchas explicaciones.
Des del PSOE, qui n'ha parlat és la ministra María Jesús Montero, per recordar que de moment Ábalos no està implicat en el cas i que, per tant, ha de ser ell mateix qui consideri si cal dimitir o no com a diputat al Congrés.
Parece que no hay ningún tipo de reproche penal o de delito al señor Ábalos y, por tanto, le corresponde a él tomar cualquier decisión en este sentido. Yo sé lo que yo haría. Yo sé lo que yo haría.
Arran d'una querella d'anticorrupció, el jutge investiga si Koldo García va utilitzar una empresa pantalla per obtenir contractes de manera fraudulenta en un moment d'emergència en plena pandèmia del coronavirus. L'exassessor d'Ábalos va adquirir béns per valor d'1,5 milions d'euros entre el 2020 i el 2022, 5 mesos més tard que s'adjudiquessin les compravendes de mascaretes durant la pandèmia.
D'altra banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya podria encarregar-se de la investigació a l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, pel retard de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils a Catalunya.
El magistrat de Barcelona, que instruïa fins ara el cas, veu indicis suficients perquè la causa sigui traslladada a l'alt tribunal, ja que considera que el retard va ser injustificat i la decisió va ser arbitrària i il·legal.
I per últim, Judit, avui hem conegut que l'eurodiputada d'Esquerra, Diana Riba, serà la candidata a les eleccions europees del dia 9 de juny pels republicans. L'executiva del partit va proposar el seu nom i ha estat escollida després que no es formalitzés cap altra candidatura.
Riba ja formava part de la candidatura encapçalada per Oriol Junqueras en les últimes eleccions europees del 2019 i ha estat treballant aquests 5 anys com a europarlamentària.
Gràcies, Judit. Més coses. Setmana caòtica a Rodalies. Els dos robatoris de cable que han provocat retards dilluns i dimecres, avui s'hi ha afegit dues noves incidències. A primera hora del matí a la línia R2 Sud i a mig matí els trens han quedat aturats també a la R4 per un incendi proper a les vies.
Els passatgers que a primera hora d'aquest divendres havien d'agafar un tren a la línia R2 Sud, la que va de Barcelona a Sant Vicenç de Calders per la costa del Garraf, s'han trobat que un comboi avariat a Gavà ha aturat la circulació durant força estona. No ha estat, de fet, fins a les 9 del matí que els tècnics de DIF han pogut retirar aquest tren afectat. I a mig matí, una altra incidència, en aquest cas a la línia R4, per un incendi que s'ha originat als vorals de la via entre les estacions de Terrassa i Sant Vicenç de Castellet. La circulació de trens en aquestes dues línies ja s'ha restablert.
Més coses, multa rècord al portal de reserves d'allotjaments Booking. La Comissió Nacional del Mercats i la Competència ha proposat sancionar amb 486 milions d'euros a la companyia per abusar de la seva posició de domini. Segons ha revelat la plataforma online de reserva, es tracta d'una sanció per determinades pràctiques que perjudicarien ara hotels i agències de viatges.
Competència publicarà la sanció definitiva el mes de juliol i Booking ja ha avançat que la recorrerà. L'octubre del 2022 l'organisme de control espanyol ja va anunciar, de fet, que obria una investigació a l'empresa per possibles infraccions en els serveis d'intermediació susceptibles de ser actes de competència deslleial. En cas que es confirmi, seria la sanció més elevada que ha imposat mai la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.
I d'altra banda, l'Agència Catalana del Consum ha sancionat a 79 propietaris de pisos, tots ells considerats grans tenidors, amb 6 milions d'euros per no oferir lloguer social a famílies vulnerables des del febrer de l'any 2020.
Dues empreses acumulen gairebé la meitat de les multes. Una penalització milionària que surt dels 1.242 expedients oberts en els últims 4 anys. L'Agència Catalana de Consum ha explicat que s'ha incorporat com a mesura dissuasiva la publicació dels noms dels grans tenidors i les sancions imposades per no complir amb aquesta normativa, sempre i quan la sanció sentència administrativa sigui ferma.
Canviant de qüestió, davant la sequera que patim arreu del país, l'Ajuntament de Palafrugell ha decidit suspendre durant un any les llicències per construir noves piscines al municipi. A més, el consistori obrirà 11 expedients sancionadors a piscines que tenien llicència de construcció, però que no han respectat la prohibició d'omplir-les per la sequera.
I d'altra banda, el Consorci d'Aigües de Girona descarta comprar una dessaladora pública per omplir piscines amb aigua de mar, seguint el model que han impulsat els hotelers de Lloret de Mar. En una entrevista a la caravana de Ràdio Estel, el seu president, Miquel Noguer, diu però que no tanquen la porta a parlar-ne en un futur.
No és una qüestió que ara per ara estigui sobre la taula, més enllà d'aquesta proposta dels hotelers de Lloret, que sí que conec, que sí que m'han fet arribar i que sí que també puc dir que entenc les raons que ells poden exposar. En tot cas, nosaltres disposats a parlar-ne sempre.
I tot plegat, mentre continua sense ploure amb intensitat arreu de Catalunya.
I per això s'ha avançat 4 mesos l'operatiu d'estiu del grup de prevenció d'incendis forestals. El dispositiu, en marxa des d'aquesta setmana, dobla els efectius i passa de 30 a persones a 60 que fan ara tasques de prevenció, vigilància i primeres intervencions.
I és que a Catalunya està aquest cap de setmana en risc d'incendi. Un total de 16 comarques es troben a nivell 2 del Pla Alfa per perill elevat d'incendi forestal aquest divendres. També hi ha 11 comarques més en nivell 1, alerta per foc que augmenta avui també a causa del fort vent que bufa entre Ponent i Mestral. Per això, des del govern es demana extremar les precaucions. Anna Sanitges és directora general de Boscos.
Aquest cap de setmana el que tenim és un episodi de vent que afectarà sobretot del Llobregat a Navall, no? Diguéssim, la meitat sud de Catalunya, i això fa que, combinat amb la sequera extrema que ja tenen moltes d'aquestes zones, doncs es dispari el perill, i per això és important reforçar la vigilància.
I ja acabarem aquest bloc abans dels esports amb dos apunts. El primer és que avui la policia ha informat que diumenge va detenir 10 persones per tràfic de drogues en un festival de música electrònica que se celebrava a Barcelona. Els agents anaven de paisà dins del festival i dos dels camells van ser detinguts quan van acostar-se als policies per oferir-los droga.
Els agents van detectar diversos grups de persones amb una actitud diferent a la resta d'assistents. Sovint s'acostaven altres grups, interactuaven pocs segons i marxaven ràpidament. Els policies van seguir-los i van observar com venien droga. En conjunt es van detenir 10 persones com a presumptes autores del delicte contra la salut pública per tràfic de drogues.
I d'altra banda, a Sant Sadurní d'Osormort, a Osona, els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor de 51 anys que circulava superant per 5 la taxa d'alcohol permesa.
I per això els Mossos d'Esquadra l'han detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota la influència de begudes alcohòliques, amb resultat també d'accident de trànsit. El cotxe que conduïa el denunciat havia xocat per darrere amb una tractora amb semirremolc sense causar ferits.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
A aquesta hora obrim els esports també mirant aquest incendi de València que ha obligat a aplaçar els partits de Lliga de València i Llevant en solidaritat, com dèiem, amb l'incendi del barri del Campanar.
Sí, el València, que havia sol·licitat l'aplaçament del partit de demà contra el Granada, i finalment, i després del suport del seu rival, la Lliga ha donat llum verda a proposta. El club valencià ha realitzat aquest matí una roda de premsa conjunta per oferir les seves condolències a les víctimes. Són Marta Carro, jugadora del femení, José Gallà i Rubén Baraja, jugador i entrenador del masculí.
Transmitir nuestras condolencias, nuestro más sincero pésame a todas las familiares y amigos de las personas fallecidas.
Es un día muy triste para Valencia y para España.
Hoy es un día que el fútbol pasa a un segundo plano. Hay cosas en la vida que tienen mucho más valor.
Situació calcada la del Llevant, que també aplaça el partit que havien de disputar dissabte amb l'Andorra. Els andorrans s'han posicionat aquest matí a favor de posposar-lo i ara l'únic escull serà trobar una data pels dos partits entre setmana.
La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, que suspèn també tota la jornada de futbol i futbol sala d'aquest cap de setmana.
Això afecta Tercera Federació, la Lliga Nacional Juvenil i la Tercera Divisió de Futbol Sala, així com la resta de futbol i futsal que depèn de la Federació. Per cert, que l'Espanyola de Futbol ja ha anunciat que totes les competicions estatals tindran un minut de silenci en record a les víctimes. També la Lliga Sobal d'handbol, la Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana no s'ha pronunciat sobre què passarà aquest cap de setmana.
Encara en futbol, Alexia Putellas no jugarà finalment avui la semifinal de la UEFA Nations League contra Països Baixos.
Una situació que no encaixa amb el que ha dit aquests dies Montse Tomé.
Lo diremos cuando termine este entrenamiento. Yo creo que todos los que estamos aquí quiere que mañana España gane. Vamos a intentar no dar pistas al rival. Entonces, cuando termine el entrenamiento, nosotros valoremos todo lo que tenemos que valorar. Comunicaremos al equipo primero, que son quienes tienen que saberlo, y después, pues todos podréis ver quiénes son los 23 futbolistas.
La seleccionadora deixava la porta entreoberta fins i tot tenir minuts. La jugadora entrenava en pilota en aquest entrenament que descrivia Tomé amb normalitat, però ara cau de la llista. En qualsevol cas, les espanyoles es juguen passar a la final de la competició i alhora ser als Jocs Olímpics de París d'aquest estiu, ja que els dos finalistes obtenen plaça directa per la cita olímpica. L'equip guanyador del partit s'enfronta a la final el 28 de febrer amb el vencedor de la semifinal entre França i Alemanya, que es disputa avui a la mateixa hora, a les 9 de la nit.
I encara sobre la selecció espanyola femenina, polèmica per la crida que ha fet la federació a omplir l'estadi a darrera hora.
Segons Relevo, la federació espanyola de futbol hauria demanat ajuda a les federacions territorials per omplir l'estadi de la Cartuja, on avui juga Espanya, una crida a la desesperada només hores abans de l'inici del maig, una gestió que se suma al canvi de seu només dues setmanes abans del partit i a la Supercopa d'Espanya el mes de gener, en partit sense quasi presència d'espectadors, una nova polèmica que ha sorprès fins i tot el seleccionador holandès.
I a la primera lliga masculina de futbol, el Barça rep demà el Getafe en una nova final pels de Xavi.
De fet, l'entrenador agarenc creu que d'ara en endavant tots són finals si es vol optar a guanyar la Lliga i la Champions.
Mañana es otro partido que no podemos fallar. Ahora no podemos fallar en ningún partido. Todos son finales de aquí a final de temporada si queremos optar a ganar tanto la Liga como la Champions. Por lo tanto, mañana hay que plantearlo así.
S'havia carregat contra el calendari i també ha dibuixat com voldria que fos el seu successor a la banqueta, afirmant que hauria de tenir un ADN barcelonista. El míster també ha aplaudit la figura d'Araujo a la sala de premsa. Creu que és el present i el futur del Barça.
De la seva banda, el Girona jugarà dilluns a Montilivi, ho farà contra el Rayo, i a segona divisió l'Espanyol visita el camp de l'Eibar demà dissabte.
Partit importantíssim pels blanquiblaus, que són tercers, visiten el camp del segon classificat, separats per només dos punts. Un triomf dels de Ramis els otorgaria plaça d'ascens directe. L'entrenador Perico i la plantilla són conscients de la importància dels tres punts.
Claro que lo sabemos, cada vez quedan menos partidos, quedando muchos puntos todavía, y que nada va a quedar decidido, ni en la mejor de las situaciones, ni en la peor de las situaciones, de cara a lo que puedan pasar el resto de jornadas, pero es verdad que es una jornada importante.
Un Ramis que ha celebrat la setmana de tranquil·litat que li han donat els periodistes que cobreixen l'Espanyol, que haurien pactat no pressionar Ramis abans del match contra l'Eibar.
I el Villarreal s'enfrontarà a l'Olímpic de Marsella, als vuitens de final de l'Europa League.
És el que ha deparat el sorteig d'aquest matí. Serà el retorn de Marcelino García Toral al seu ex-equip, d'on va marxar al setembre després que els ultras francesos l'amenacessin de mort. La resta d'encreuaments són l'Esparta Liverpool, Roma Brighton, Benfica Rangers, Friburgo West Ham, Sporting de Portugal Atalanta, Milà Slavia de Praga, Karabakh Bayer Leverkusen.
I canviem d'esport, parlem de bàsquet. El Barça renova Jean Vesely un any més, fins al 2026.
The decision was very quick, very easy. I feel very comfortable, you know, with...
Explicava precisament a les xarxes socials del club això que estem escoltant. La decisió d'allargar aquesta vinculació ha estat ràpida i fàcil, ja que es troba molt còmode a l'equip i a la ciutat. Vesely ha jugat 129 partits com a blaugrana, sumat 3 títols. Aquesta temporada s'està convertint en un imprescindible de Grimaó, especialment a l'Eurolliga, on és el jugador amb més punts i millor valoració de l'any.
I encara en clau Barça de bàsquet, Joel Parra abandona la concentració de la selecció espanyola i torna a Barcelona després que ahir es torcés el turmell en el partit contra Letònia.
Això significa que es perd el proper partit de classificació per l'Eurobàsquet contra Bèlgica. Se li faran més proves quan arribi a la capital catalana per conèixer l'abast exacte de la lesió, tot en la derrota de la selecció contra Letònia per 75-79, en el que va ser el primer partit de Ricky Rubio després de quasi 10 mesos fora. El base del Masnou va jugar un total de 20 minuts en els quals va anotar 11 punts, 8 de valoració.
Amb molt de pols, però bueno, anirem traient aquesta pols i content de poder estar a una pista de bàsquet. Pots fer el que vulguis a la cinta, pots córrer el que vulguis, però reimita un partit de bàsquet. Anem a dia a dia, aviam com ens aixequem demà després d'estar tant de temps fora, però bueno, ho valorarem amb el coach i veurem les possibilitats.
I també a aquesta hora en marxa la darrera sessió d'entrenaments de pretemporada de Fórmula 1 al circuit de Bahrein.
Un nou incident amb l'etapa d'una claveguera ha tornat a modificar el programa del dia, deixant una única sessió d'entrenaments en lloc de dues. Max Verstappen és el més ràpid, seguit dels dos Ferrari, Carlos Sainz i Charles Leclerc. De fet, fa uns minuts Alonso s'ha col·locat en aquesta tercera posició. Avui els equips volen provar les tandes llargues de cursa, aprofitant la gran quantitat de temps de que disposen. Rodaran fins les 5 de la tarda hora catalana al circuit de Sakhir.
I acabarem amb un apunt en clau olímpica, i és que el Tribunal d'Arbitratge de l'Esport ha desestimat el recurs de Rússia i confirma, per tant, la sanció del Comitè Olímpic Internacional.
El COI, recordem, va suspendre el Comitè Olímpic Rus després de l'annexió dels organismes esportius de quatre regions ucraïneses durant la invasió russa l'any 2022. El Comitè Olímpic Internacional va justificar la decisió en la violació de la Carta Olímpica i ara el TAS li dona la raó, afirmant que la sentència és proporcionada. Rússia pot presentar recurs en un termini d'un mes. Si no ho fa, la sentència serà ferma.
Estel migdia.
Vinga, que acabarem edició i setmana escoltant les noves cançons que s'estrenen avui, entre elles la nova dels Amics de les Arts. Es diu sort que Sou aquí és el nou avançament del seu proper àlbum.
Sí, la cançó s'inclourà en el disc Les paraules que triem no dir, que es publicarà el pròxim 5 de març. Serà el 8è treball que publiquen els Amics de les Arts, que el presentaran en directe el 12 d'abril al Festival Estrenes de Girona. Abans, aquesta nit, actuen a l'Auditori de Granollers.
I també té nova cançó Aliz, el cantant i productor de Castelldefels, col·labora en aquest tema amb la catalana Maria Arnal. La cançó porta per títol Despertar.
Després d'un any i mig sense presentar nova música, l'artista català torna amb un senzill que és també el primer avançament del seu segon àlbum. En els propers mesos en podrem conèixer més detalls.
I per últim ja coneixem també el cartell del Festival Hivernacle, que la setmana que ve es fa Vilafranca del Penedès. Jure que ja no derrotxava. A l'evento que escoltem de fons també Pau Fuster i Joana Serrat són els grans noms que reunirà aquest any l'onzena edició d'aquest festival que es fa de l'1 al 3 de març a la capital de l'Alt Penedès. Nosaltres amb això acabem, tornarem dilluns quan suguin les dues aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Us deixem amb la fabricació pròpia. Bona tarda.